radiopalau.cat. La ràdio també a la xarxa.
Palau Notícies, amb Eduard García.
Bona tarda. Comencem un nou Palau Notícies, l'edició de dimarts 22 d'octubre de 2024. L'Associació de Veïns de Can Cortès, que promou una consulta sobre la idoneïtat d'ubicar el tanatori municipal al barri, proposen un emplaçament alternatiu. Santiago Saceda és portaveu de l'entitat veïnal.
Están en contra de la ubicación donde quieren construirlo, porque lo van a hacer en un casco urbano entre medias de un colegio, y pide que en los terrenos que hay enfrente del Hostal del Fund, debajo de los huertos que tiene el ayuntamiento, es en donde creemos nosotros que es la ubicación más correcta.
El veïnat vol estendre la consulta a tot el poble a partir del reglament de participació municipal. De moment, l'Ajuntament ho està estudiant. De seguida us ho ampliem en un espai informatiu on també us explicarem que Palau vol ser municipi cuidador. Per això s'ha adherit al programa de la Diputació per dotar eines i oferir millors serveis allà on facin falta. De moment es faran d'entrada dos tallers que han de servir per fer una diagnosi de necessitats, segons apunta la regidora de Serveis Socials, Patricia Freire.
Hi ha diferents grups. Ara està el de persones cuidades i el de cuidadores. I després de tots els talleres podrem dir datos. O sea, en realidad aquí lo que estamos intentando es tener datos.
Des de la Diputació, Yolanda Casares, cap d'Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social, alerta de la situació futura en qüestió de cures.
Més persones potencialment que necessitaran cures a un futur, i per tant hi ha d'haver una reflexió sí o sí respecte a aquest tema, perquè el sistema que hi ha actualment muntat és insostenible i no arribarà a tothom.
I en un altre ordre de coses, avui també ens avançarem en com es viurà, en part, el Halloween al nostre municipi. Una tradició exògena que ha vingut per quedar-se i que a Palau celebren algunes cases particulars, però de forma oberta a tothom. Un dels impulsors és Jordi Ruano.
Que ens agrada fer-ho, i al final és una manera d'involucrar... Venen amics a ajudar-nos a muntar, i al final involucres a molta gent i la gent es va com picant, no? I van fent la seva caseta i les seves decoracions i les seves històries.
Ja s'ha publicat un mapa a les xarxes de les cases i establiments que faran ambientacions de Halloween de cara a la setmana que ve. Doncs aquests continguts i d'altres composen l'edició 22 d'octubre del Palau Notícies, que tot just obrim. Doncs comencem avui amb el posicionament de l'Associació de Veïns de Can Cortès contra la ubicació prevista del futur tanatori municipal. L'associació continua endavant amb les accions per obrir un debat públic al respecte, i la setmana passada van adreçar una instància a l'Ajuntament on demanen fer una consulta al conjunt del municipi sobre aquesta instal·lació al seu barri. A l'espera de la resposta, de moment tiraran endavant altres accions informatives. Més detalls els té Raquel Puig.
L'Associació de Veïns de Can Cortès creu que hi ha bona part del veïnat que encara no està del tot al cas de la ubicació del tanatori al seu barri, tot i que, segons expliquen, alguns veïns sí que els han expressat preocupació. Per tot plegat, anuncien una campanya informativa al conjunt del barri, on entenen que hi haurà diversitat de respostes en funció de la proximitat de cada domicili i aquest equipament. Santiago Saceda és portaveu de l'entitat veïnal.
Hay gente que no lo sabe. Por lo que sea, no lo sabe. Vamos a echar, que tenemos ya hecha una octavilla, a todos los vecinos, para que entonces sí se enterarán de lo que hay. Y a partir de ahí seguramente pues habrá más quejas.
Consideren que el tanatori genera un efecte negatiu als entorns on s'ubica, afectant l'activitat social del barri, a més de la pèrdua de valor dels immobles, que segons fonts que han consultat, rondaria el 30%. També diuen que ells ja suporten el pes d'un polígon industrial, a més dels sorolls de festa major i altres esdeveniments.
que esté una persona velando aquí al lado y tengamos el campo de fútbol con una música terrible y tengamos el pabellón con una música terrible y que todos los niños tengan que pasar por la puerta del tanatorio para ir al colegio, creo que es inaudito y creo que eso no está bien. Siempre teniendo terreno para ubicarlo.
L'Associació de Veïns de Can Cortès també vol deixar clar que estan a favor d'un nou tanatori municipal, però demanen que s'estudin altres ubicacions.
Nosotros defendemos el hostal del Fund, debajo de los huertos, hay un terreno que es, bueno, aparte de que los huertos también son de terreno municipal, pero debajo, hacia la calle, hay un terreno que es suficientemente grande como para que se haga, per exemple, pues el tanatorio.
Amb una ubicació fora del centre, afegeixen que seguirien la tendència d'altres poblacions veïnes, com Sentmenat, Polinyà i Santa Perpètua, en què estan ubicats als afores. Un cas contrari, però, seria Caldes de Montbui. La construcció va a càrrec d'una fundació i està situat al mig del casc urbà. L'oposició a l'ubicació del tanatori no és nova, però sí que ha fet un pas amb la sol·licitud d'una consulta popular al municipi que ja tindria pregunta plantejada i que seria: vols que el futur tanatori municipal de Palau-Solità i Plegamans se situï al centre del poble, al barri de Can Cortès, amb resposta binària de sí o no.
Por eso nosotros queremos hacer una consulta popular. ¿Que hay solidaridad? Pues no lo sé. Eso lo veremos en la consulta popular, si es que nos la permite hacer el ayuntamiento. Para todo el municipio, porque queremos que la gente sea solidaria con Can Cortés. Quien se queja son los vecinos de Can Cortés, por supuesto, pero la consulta va a ser a través de todo el municipio.
La Junta de l'Associació de Veïns es proposa com a comissió promotora d'aquesta consulta i demanen que, per tant, se'ls doti de les eines de participació municipals. De moment, diuen que encara no els han contestat, però no hi confien gaire, tenint en compte l'experiència en peticions anteriors.
No sé si nos contestaran diciendo o no nos contestaran, porque lo que sí está claro es que nosotros hemos mandado muchas instancias de otra índole y se han pasado hasta 3 meses sin contestarlo, porque hay una ordenanza cívica que la tenían que haber renovado hace 3 años, que se comprometieron a hacerlo y no lo han tocado. Entonces, esa ordenanza cívica les ampara de que si no quieren contestar, no contestan.
Malgrat que els projectes de construcció del projecte tirin endavant amb la pròxima publicació dels plecs oficials per les obres, la llei, diuen, els empara. El darrer reglament de participació ciutadana al municipi està en vigor des del gener del 2023 i conté en els articles 15 i 16 els passos a seguir per iniciar una consulta d'iniciativa popular. De moment, l'Ajuntament ha de donar resposta a la viabilitat o no d'aquesta consulta, que en funció de la tipologia requereix altres passos perquè tiri endavant i es validi. L'Associació de Veïns també avisa que aquesta serà una qüestió que s'exposarà al pròxim ple per part dels veïns i probablement d'algun grup de l'oposició.
Palau Notícies, l'actualitat de Palau-Solità i Plegamans al dia.
Canviem de registre perquè també us avançàvem al sumari que l'Ajuntament de Palau ha obert a la població 2 tallers de cures adreçats tant a persones que en reben com a les qui les han de donar. Formen part del programa Municipi Cuidador, al qual s'ha acollit l'Ajuntament i que elabora la Diputació de Barcelona per dotar d'eines als municipis i alhora oferir serveis més acurats i racionalitzats allà on facin falta. També vol ser una reflexió sobre el model de cures actual, tenint en compte l'envelliment d'un grup molt gran de població.
A Palau-Solità i Plegamans hi ha actualment 2.800 persones que tenen 65 anys o més. La perspectiva és que en siguin moltes més i que algunes d'elles necessitin cures, tenint en compte que s'allarga l'esperança de vida i que la generació de l'anomenat baby boom es començarà a jubilar. Això, juntament amb altres necessitats de cura puntuals per una situació o a causa d'una discapacitat, ha portat a plantejar una reflexió sobre com s'han de fer aquestes cures i com hi poden ajudar els municipis. Aquest és l'objectiu del programa Municipi Cuidador de la Diputació de Barcelona. Sentim Yolanda Casares, cap del Servei d'Atenció a la Dependència i Vulnerabilitat Social de la Diputació de Barcelona.
És la identificació, l'anàlisi i l'ordenació dels elements que conformen l'ecosistema municipal de cures. Què vol dir això? Vull dir que els ajudem a fer una estratègia, no? A muntar una estratègia integral i transversal per reorganitzar les cures a casa seva, des d'una mirada, no? Amb clau feminista, amb clau comunitària,
Per això es tenen en compte diferents eixos que passen per avaluar prestacions econòmiques i serveis, redistribució de les cures encara massa en mans de dones, disminuir les desigualtats socials que afecten a l'accés a aquestes cures i un apoderament de les persones que reben i donen aquestes cures, entre d'altres aspectes. A Palau Solità, el municipi cuidador s'ha començat a desplegar des de l'abril passat amb un primer contacte amb l'Ajuntament i més recentment amb el treball amb un grup de professionals remunerades implicades en l'àmbit de cures a domicili.
I la diagnosi segueix amb dues sessions que s'han obert al públic i que tenen lloc demà dimecres i dimecres de la setmana que ve. La de demà, la trobada està enfocada a persones que reben cures. Una tècnica referent del programa es traslladarà a l'Espai Jove, on tindrà lloc la sessió 1:15 del migdia.
I és que amb aquestes sessions es volen incloure amb més exactitud perfils o possibles nous casos. La regidora de Serveis Socials, Patricia Freire, explica en quins grups han detectat més necessitats.
Tenemos un problema con el transporte adaptado, tenemos una cantidad de personas grandes solas. Bueno, hemos detectado muchas cosas con programas, pequeños programas del Consejo Comarcal y bueno, queremos unificar todos estos puntos que nos dan diferentes programas para poder actuar d'una forma global.
Després d'aquestes dues sessions, la diagnosi ha de continuar amb una altra sessió pensada per a entitats que treballen en el dia a dia per cobrir aquestes cures. Aquí a Palau, i segons explica la regidoria, compten amb les treballadores socials del CAP i la residència, el centre de dia, Creu Roja i Càritas. Per Iolanda Casares, és important que aquestes sessions, especialment les de demà i de dimecres 30, siguin participatives.
És un projecte de ciutat, no? És un projecte on hi han implicats totes les esferes i totes les àrees dels ajuntaments i tot el teixit associatiu i tot tota la comunitat hi ha de ser d'una manera activa i ha de participar d'una manera activa, perquè també d'alguna manera, no, estem reflexionant a com voldríem ser nosaltres també cuidats, no? I per tant aquí hi han d'haver totes les mirades i totes els punts de vista.
A peu de carrer, també diu Casares, molts cops hi ha desconeixement dels serveis que tenim a l'abast més enllà dels que ofereixen els serveis socials del municipi.
I sovint ens trobem amb una certa desconnexió, no? O desconeixement, i moltes vegades també de les pròpies persones amb discapacitat o dependents, de quins són realment el que té al seu territori, no? I que li ofereix el seu territori. Llavors, bueno, aquesta sentada, aquesta pensada, aquesta recollida d'informació ens permet, per això, ser coneixedors i sobretot reorganitzar, no? I establir circuits també de treball conjunt.
I encara un altre aspecte que es vol introduir és com pot ajudar la tecnologia a l'hora de donar determinats serveis de suport. Segons expliquen, des del Servei d'Atenció a la Dependència de la Diputació, la diagnosi estarà enllestida a principis de l'any vinent. Després vindrà l'elaboració del pla d'actuació per a l'Ajuntament. El programa Municipi Cuidador estarà obert fins a finals d'aquest mandat i té previst implementar més accions. Per les sessions de demà i la del dia 30 cal inscripció prèvia a través d'un formulari que es pot trobar al web de l'Ajuntament, palauplegamans.cat.
Palau Notícies.
Repassem ràpidament més informacions. Al cementiri municipal de Palau Solità i Plegamans amplia els seus horaris de cara a la festivitat de Tots Sants. A partir d'avui mateix i fins l'1 de novembre romandrà obert de forma ininterrompuda des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre.
A banda dels dies 26 i 27 d'octubre, així com l'1 de novembre, hi haurà vigilant en horari de matins, de 9 a 1, i a la tarda, de 3 a 6. Enguany, entre altres millores de manteniment, s'ha renovat el paviment del cementiri.
Més coses, l'Ajuntament de Caldes de Montbuí i l'Institut de Recerca de l'Hospital del Mar impulsen un assaig clínic relacionat amb els efectes de l'aigua termal en la millora de simptomatologies severes en pacients amb càncer de mama que reben una teràpia de doble supressió estrogènica. L'assaig també és obert a dones de Palau Solità i Plegamans.
L'estudi compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i l'Associació Balneària de Catalunya. El projecte es vol iniciar a principis de l'any 2025 i per això s'ha obert un qüestionari adreçat a les persones afectades. També poden accedir dones de Palau Solità i Plegamans. Han de ser menors de 55 anys i diagnosticades de càncer de mama en tractament amb supressió ovàrica i inhibidors d'aromatasa. Han de ser pacients que tinguin efectes secundaris derivats del tractament adjuvant. El formulari es troba al web caldesdemontbui.cat.
Palau Notícies.
I si ja us vam parlar de com serà la castanyada aquest any a Palau, amb la tradicional mostra de moniatos disfressats, dissabte de la setmana que ve, el calendari de tardor i de festa de difunts al municipi té doble cita, perquè aquest any, de nou, torna una iniciativa ciutadana sorgida d'iniciatives particulars que s'han recollit en un mapa interactiu de en quins diferents punts es pot anar a passar por per Halloween.
El mapa el va crear la palauenca Míriam Altaió l'any passat i recollia les iniciatives que a títol individual feien o es van animar a fer diverses persones. Aquest any hi ha tornat i de moment torna a haver-hi resposta, tot i que sembla no tan efusiva com l'any passat, en què van prendre part quasi una desena de particulars. El mapa, amb diversos símbols, assenyala cases ambientades i petits passatges de terror i cases on es fa el pago plora per poder repartir llaminadures als infants que truquin a la porta. Aquest any, per donar visibilitat a la iniciativa i seguir recollint propostes, també han obert un perfil a Instagram. Sentim Míriam Altaió.
Bueno, aquest any vaig parlar amb el Jordi per si fèiem un Instagram per que es posessin en contacte amb nosaltres i bueno, ho va veure bé i vaig dir, bueno, va, faig l'Instagram. Dic, a veure com surt. Es diu Halloween Palau Fest.
En el cas de Jordi Ruano, ell porta 9 anys ambientant el pati de casa seva i convertint-lo en un cementiri que emergeix una nit a l'any, la nit dels difunts, al carrer Pedró, on l'any passat es van formar força cues, per cert.
Vam començar, no sé si potser l'Arnau tindria 3 anyets o 2, com a molt, i farà 11, o sigui que ja fa molts anys, sí. Que ens agrada fer-ho i ell també s'ho passa bé i al final és una manera d'involucrar... Venen amics a ajudar-nos a muntar i al final involucres a molta gent i la gent es va com picant, no? i van fent la seva caseta i les seves decoracions i les seves històries.
Segons les possibilitats de cada casa, es decora d'una manera més o menys elaborada i s'assenyala el mapa com a passatge o punt de llaminadures.
Hi ha molta gent, sobretot per la part de l'ambulatori, sí que em vaig fixar l'any passat, que la gent decora molt les portes, les entrades de les cases i hi ha coses molt xules, eh? a més. Si et passeges una setmaneta abans del dia 31, es veien coses molt, molt xules. Sí. I després estan els penjats com nosaltres que fem tot el pati, que és una bogeria.
També, clar, té que veure els que fan trucotrat, o potser decoren més l'entrada per el tema de que vinguin a veure'l i tal, donar carmels... Però que nosaltres sí que decorem una mica l'entrada, però també fem molta decoració dintre.
El mapa d'aquest any també inclou els 40 comerços de l'Associació de Comerciants que l'any passat van engegar la iniciativa del Paga o Plora. D'altra banda, una altra de les iniciatives consolidades per celebrar el Halloween és la que organitza la Casa d'Andalusia a la Sala Polivalent. Des d'aquesta entitat han explicat a Ràdio Palau que ja s'estan preparant en la que serà l'edició número 14 del Passatge del Terror.
Palau Notícies.
Doncs així és com ens acostem al final, però encara no acabem aquest Palau Notícies sense abans fer un cop d'ull al temps, en un dia molt ennuvolat, però que a Palau no ens han deixat aquests núvols ni una gota. Els termòmetres avui a Palau justet han arribat als 23 graus. I per saber què ens espera de cara demà, connectem amb la previsió meteorològica. Bona tarda.
Bona tarda. Un temps molt canviant en funció de la comarca. De fet, a gran part de l'interior del país, els núvols són abundants i van deixant ruixats. Alguns han acabat sent, i de fet encara ho són, força destacables en alguns indrets, per exemple, del Berguedà, de la comarca del Priorat, de la Segarra, també d'alguns indrets del Lluçanès, del Bages, així com del Solsonès. Al llarg del que queda d'aquest dimarts, encara aquests ruixats intermitents que s'aniran desplaçant més cap a les comarques del sud de Lleida, així com l'interior de Tarragona, i més clarianes que tindrem bàsicament a la Costa Brava o la costa i prelitoral barceloní. Un ambient encara suau. Pel que fa al dimecres, molts núvols matinals, amb alguna pluja cap a l'Ebre i les comarques de Ponent, ruixats, també acompanyats de mala visibilitat i d'alguna boira, i el dimecres a la tarda més clarianes i només amb algun xafaguet ja a les muntanyes del Prepirineu, però menys que avui.
Doncs una edició més, la previsió del temps serveix per tancar el Palau Notícies. Tanquem el d'aquest dimarts 22 d'octubre, que ha comptat amb Joan Martínez de les Vies de So, Raquel Puig a la redacció i qui us ha parlat a l'edició, l'Eduard García. Espai informatiu que tornem a oferir-vos aquesta nit a les 11, edició que rematem també demà al matí a les 7 i a la 1 del migdia i que també trobareu a radiopalau.cat i en xarxes socials. Us deixem ara amb el Palau de Música i recordeu que a 8:15 del vespre, nova edició del Cafè Descafeïnat. Nosaltres tornem demà a les 6. Que vagi bé, adeu-siau.
Ràdio Palau, el 91.7, marcant la diferència.